L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, desacceleració, desconnexió o renunciar. En una societat exigent que demana molt i torna poc, comença a haver-hi un crit per dir no, per dir prou, en contraposició al FOMO, la por de perdre's les coses, en Hilda Ash va crear el concepte del JOMO, la joia de perdre's les coses o el plaer de no ser allà, en un article en què defensava gaudir de la desconnexió. El filòsof Juan Evaristo Valls Boix ha escrit un llibre reflexionant sobre aquesta idea i diu que en una societat que demana als seus ciutadans el màxim mentre els priva del mínim necessari, viure passa per dir no. Al contrari que el FOMO, el JOMO, és l'alegria de perdre's coses, la rebel·lió davant els imperatius totals, un cant a la llibertat. Una crida a la revolució, als canvis, a la desconnexió d'una societat desencantada en què, diu el nostre convidat d'avui, orfes d'horitzons comuns utòpics, els que diuen no, només poden reunir-se sota un nou vincle. Comparteixen el cansament d'aquest món i el desig de tornar-lo habitable aquí i ara. Així, no estem parlant de resignació, és, segons el nostre convidat d'avui, reorientació del desig. Contra el vici de guanyar, el gust de perdre. Juan Evaristo Valls Boix, benvingut. Gràcies per ser a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Hola, què tal? Molt de gust.
Presentant aquest Homo, el gusto de perder, que ha publicat Anagrama i que comença de la següent manera. Colin Smith pertany a una família que des de sempre ha resolt els seus problemes corrent. Davant de qualsevol dubte o nervis, corre, competir. Per arribar abans que ningú a la meta, corre tan ràpid que un sempre sigui el primer. Tan ràpid que la teva forma es torni borrosa fins que siguis un miratge confús, poc més que una taca que gira i penteja. Un avenç fugaç cap al no-res. Així comença, doncs, el teu llibre, que és una metàfora de com vivim ara. Sempre corrent per no arribar enlloc ni guanyar res. A partir d'aquí, la teva proposta, quina és?
Bueno, aquest llibre partís justament d'un diagnòstic sobre com avui en dia es du a terme l'alienació, que és a partir de l'excitació del desig, de córrer sempre per poder mantenir-se a flot, treballar sempre, acumular, estar connectat, etc. Si entenem aleshores que l'alienació i la manca de llibertat adopta la forma contemporàniament de no poder parar, d'estar privats de tindre'ns, aleshores els horitzons d'emancipació comencen quan comprenem que aquesta estructura és miserable i no desitjable i reorientem el nostre desig i la nostra forma d'entendre la llibertat envers la tranquil·litat i el cansament. I el descans.
I la idea d'on et va sorgir?
Bueno, el FOMO, aquesta por a perdre's coses, és quelcom que ens atravessa com a societat. Sobretot aquests treballs que són més vocacionals, pot ser com el meu, però en general el treball avui dia sempre està exigint-nos guanyar i estar completament disponibles. I tot i que aquesta ideologia de l'èxit prometa sempre una gran felicitat, ens donem compte, particularment després de la pandèmia, de que ens fa molt, molt infeliços, no? De que ens priva del temps tranquil, de les amistats. Aleshores, és aquesta experiència personal de veure com una vida centrada en la vocació i en el treball no paga la pena, que tracta de reflexionar i d'observar un canvi que no només és meu, sinó que és més aviat un canvi transversal, no? Un canvi social.
Quan dius no paga la pena, en quin sentit?
No paga la pena perquè totes les promeses neoliberals de vida bona a través del treball i la competició, d'aquesta obsessió per triomfar a la vida, tot i que efectivament promet sempre una fantasia de realització total i màxima, ens aboca a vides precàries, vides marcades per l'estrès, per la depressió, per l'insomni, per bruxisme, per no poder habitar, per no poder pagar el lloguer, per veure un planeta cada cop més contaminat. Això vol dir que no paga la pena, perquè el preu per tenir aquesta suposada vida meravellosa, si algú arriba a tenir-la mai, és una vida miserable, no? I crec que la nostra societat, particularment a partir de la pandèmia, però també de totes les polítiques d'austeritat dels anys 10, ha entès bé això, que el capitalisme no és ni el sistema més racional ni el que genera més benestar. I aquesta consciència del dolor social, del dolor capital, és el que ens fa justament tenir un imaginari de vida bona que ja no passa per l'èxit o la felicitat, sinó més aviat pel desig de perdre el temps amb els altres, d'estar tranquil, de poder evitar, etc. No?
Sí, segons un estudi que cites del 2024, un 62% de la població té estrès, un 34% declara haver tingut un problema de salut mental el darrer any. La depressió, per tant, és, dius, una de les grans malalties actuals, però també dius que és un fenomen cultural transversal, una forma d'expressar la impotència en un moment que tenim més recursos, informació i preparació que mai. Però, malgrat tot, les promeses que ens ha fet el sistema no s'han complert. Per tant, reflecteixes, i tal com et sentíem ara, no? Una societat desenganyada, no? Fins a cert punt trista, tediosa. És una visió una mica negativa, eh?
Bueno, jo crec que certament hi ha, com deia abans, una consciència social crítica envers el sistema i la forma de vida que el territori espanyol se'ns prometia als 90 i al 2000, no? Això del miracle econòmic, l'Espanya bevient d'Aznar, la superació, treballar del que ens agrada, el propietariat... Vull dir, veritablement, tot això ha deixat reeixir una epidèmia de depressions, molta precarietat i tants casos de desnonament i de gent que, tot acumulant feines, no pot pagar el lloguer, no? Aleshores, d'una banda, efectivament, n'hi ha un diagnòstic molt crític en el llibre, perquè tots aquests malestars i malalties són molt palesos, però certament la meva posició sempre és un poc confiada, no? És a dir, el trànsit del FOMO al JOMO, és a dir, que ara revaloritzem la pèrdua com una forma de llibertat i com una forma de vida bona, que romanticem el descans a xarxes, que ens manifestem en favor del dret a la vivenda i per la justícia climàtica o contra la turistificació massiva, ahir veritablement jo veig un despertar social i l'habilitació d'un horitzó de vida bona, d'una possible emancipació, que és molt distinta a l'imaginari que teníem als 90 i als 2000. No? Aleshores, jo crec que n'hi ha un rebuig, efectivament, d'aquesta ideologia felicista de l'empresari de si mateix i de l'èxit, perquè tenim la constatació del malestar que això genera, i això, efectivament, és un diagnòstic molt crític i molt dur. Però al mateix temps, a mi el que m'interessa veure és com ha hagut una reacció de la societat de separar-se d'aquest imaginari de vida bona, no? Envers un desig de col·lectivitzar el descans, de poder habitar les ciutats, de poder estar tranquil, és a dir, de tenir les condicions materials mínimes perquè la vida siga tranquil·la i agradable per a tothom.
Dius, vivim en una societat en què gairebé se'ns obliga a ser a tot arreu, treballar, produir, consumir, socialitzar. No ens podem perdre res si volem ser algú, i ens està prohibit dir no. De fet, defineixes el no com la gran por del capitalisme, que és qui no ens deixa ser. O sigui, un dels secrets de la teva proposta és dir més no?
Clar, jo crec que la pèrdua és allò que, podríem dir, el capitalisme no tolera. I la perdició en un sentit moral, la derrota en un sentit polític, la pèrdua o la bancarrota en un sentit econòmic són les grans pors del nostre sistema, que revela precisament que només són dignes les vides que guanyen, només podem viure les vides que no deixen de guanyar. És per això que a mi m'interessa el JOMO, la joia de perdre, com aquesta resignificació de la pèrdua, com una forma de llibertat, a poder i no, poder dir no, i com l'habilitació, com deia, d'una vida més tranquil·la, no? Jo crec que aquesta és la qüestió. Si ens fixem en el FOMO, la por de perdre les coses, té una vessant consumista d'ansietat, no? Perquè per a participar socialment i tindre reconeixement necessitem estar constantment connectats i consumint plaer, és a dir, el sistema ens genera unes necessitats. Però hi ha una vessant més perversa del FOMO, que és, diguem, el FOMO laboral, no? Si pensem en la figura del fals autònom, si pensem en el missatger, en el rider, aquesta gent veritablement no poden perdre una oportunitat, perquè si perden aquesta oportunitat laboral probablement no pagaran el lloguer, justament, no? Aleshores, perdre i dir no sempre suposa un risc, però si l'assumim col·lectivament, si ens organitzem col·lectivament, aquest risc és suportable. I d'altra banda, perdre, efectivament, és un luxe, perquè només alguns tenen el privilegi de poder no treballar, de poder no participar, de desconnectar-se. I en aquest sentit, el que proposa justament és que ara almenys és desitjable parar i que aquest desig pot ser una forma de reclamar que el descans, que la desconnexió, deixen de ser un privilegi d'uns pocs i esdevinguen un dret i una possibilitat a l'abast de tothom.
Dius, tenim l'estranya creença que el nostre capital hedònic és infinit, però la depressió generalitzada que patim és una prova del contrari. No hi ha un cos que aguanti tant d'estímul. El nostre cansament és un cansament hedònic i aquesta és la nostra misèria afectiva, escrius. La precarietat d'un desig exhaust, esgotat de tant córrer per guanyar-ho tot. Fa molta gràcia aquest capital hedònic, que efectivament, dius, no és infinit. I cada cop anem sent més conscients. A partir d'aquí, què podem fer?
Bueno, començar pel cansament. Per a mi aquesta és la clau. Estar a l'alçada del cansament, escoltar la lucidesa de la depressió, de l'estrès. És a dir, en la nostra societat habitualment sempre comencem per la salut. És a dir, assumim que el subjecte polític, sigui el de la protesta o sigui el subjecte, diguem, més policial i repressiu, que el subjecte polític és un subjecte actiu i capaç i aleshores sa, i que la salut és sempre un sinònim de productivitat, oi? Clar, aquesta visió del subjecte polític és fictícia, és falsa. Més aviat, si reflectim, el que veiem és a l'inrevés, és a dir, que tots els cossos són vulnerables, que tots els cossos es cansen, emmalalteixen, es cauen, òbviament moren, és a dir, que sempre el cos necessita un recolzament i que hi ha una dimensió del cansament, de la malaltia i de la dolor que és estructural, que és social, no? Per això m'interessaven les dades sobre la depressió i l'estrès que tu mateix has evocades abans. Clar, quan entenim que la depressió és estructural, que vivim en una societat on ens excita i ens exigeix tant que ens acaba deixant esgotats, allà tenim l'oportunitat per assenyalar una falla en un sistema capitalista que es veu, que es vol el més racional i el més real, no? Per això, aquesta idea també de pensar un tedi hedònic o un cansament hedònic, no? És a dir, estem tot el dia connectats a les xarxes, tot el dia consumint plaer, sigui amb el menjar, sigui amb els medicaments, sigui amb els estímuls audiovisuals, i necessitem estar connectats per mantenir un mínim d'ànim, però al mateix temps, clar, no hi ha cos que pugui rebre tants d'estímuls, fer tantes coses, és a dir, n'hi ha un límit que el capitalisme ens incita a oblidar constantment, que és el límit del nostre cos. I és justament la malaltia, i la malaltia entesa estructuralment, el que assenyala aquest límit, que és el nostre cos, nosaltres, i el posa al centre, justament, no?
Fent la comparativa, dius, hem de perdre-ho tot, carreres, ascensos, mèrits i privilegis, plans i cites i cursos i sèries. Perdre'ns-ho tot, perdre-ho tot per viure lleugers i amb més gust pel que som, deliciosament vius i inacabats, i no ser la fantasia al·lucinada del que serem. I en aquest sentit, fas un elogi dels valors com la puresa, tant física com d'esperit, el descans i la llibertat per escollir, especialment el no fer res.
Sí, certament. Hi ha tota una reflexió en aquest llibre, bueno, i també en general en la meva recerca filosòfica, en altres llibres, passa justament per pensar una forma de llibertat que no té res a veure amb la llibertat de consum o d'elecció, que és molt privativa, sinó una llibertat que els grecs anomenaven eleutèria, que és com la llibertat de no estar sol·licitat. Una llibertat negativa que consisteix a poder no fer, a poder deixar caure, a poder prescindir. Aquesta llibertat, justament, és la que ens permet descansar, estar tranquils, però també curar, escoltar, estar amb els altres, pensar en nosaltres, relacionar-nos en general amb la nostra vida, no? Aquest és potser el fruit de totes les arts de la peresa, de la mandra i de la joia de perdre que jo tracte d'assenyalar, no? Perquè aquesta forma de llibertat i de vida mona o està molt poc desenvolupada al nostre imaginari cultural o fins fa poc no l'estava, o està molt reservada justament als rics o als burgesos, podríem dir. Són els que poden no treballar, els que poden no participar, els que poden no estar condemnats a la pantalla. Aleshores, per a mi aquesta és la clau quan tracte de ressignificar la mandra, no? Que en la pèrdua hi ha l'única forma genuïna d'evitar, d'estimar, d'atendre, d'escoltar, no? I que això, sota la forma més senzilla de tranquil·litat i descans, és el que ens està sent privat en aquest sistema i el que ara reclamem com una forma de vida bona, no?
Sí, i què els dius a les persones que m'imagino, no?, que t'has trobat ja, lectors, lectores i també en presentacions, que et diuen, ostres, ja hi signo ara mateix, però com pagaré les factures a final de mes?
Clar, clar, exactament. Aquest és el problema, que perdre és un privilegi, exactament. I per això parlava del FOMO laboral abans, perquè els que han d'estar fent lliuraments o encàrrecs fins les 2 del matí perquè tenen por a no tornar a ser contractats, clar que voldrien, ja s'estimarien ells poder parar, però no poden parar, estan obligats a guanyar. Per això deia, com dic, que el JOMO, la joia de perdre, és un privilegi. Jo crec que, d'una banda, escoltar la dolor, escoltar el malestar és indispensable, és a dir, que sota aquesta fantasia del que serem, del nostre perfil a xarxes, de la nostra suposada meravellosa imatge a LinkedIn o al currículum, hi ha un cos miserable, tot travessat de malalties, de símptomes de manca de descans, d'estrès, insomni, caïda de cabells, etc. Aleshores, aquesta escolta és indispensable. I d'altra banda, entendre que només com a demanda col·lectiva, és a dir, des d'una organització de base que passa per l'associacionisme, els moviments veïnals, les manifestacions com la que va haver aquest diumenge a Madrid per la vivenda, només col·lectivament es pot reclamar justament que parar no sigui un privilegi, que sigui quelcom a l'abast de tothom. Aquest és el meu missatge, no? Que passen reconèixer que el que ens uneix és el cansament, és que estem totes esgotades, i que aquesta unió és una elaboració de la pèrdua propositiva, és un vincle polític que pot encetar gramàtiques de la protesta, de l'acció col·lectiva, i un horitzó, com deia, emancipador, que cerqui una alternativa.
Escrius també que el repòs és una forma de perdre's sense abandonar-se, un retorn a un mateix que no és de l'ordre del narcisista, sinó de la intimitat. Per tant, seria poc compatible amb les xarxes socials, tal i com estan pensades avui en dia.
Certament. L'ecologia dels mitjans de comunicació en què vivim es dedica principalment a produir estrès, és a dir, a generar engagement, a tenir capturat el nostre desig. I en aquest sentit, sense demonitzar internet, que té, com ha explicat també l'Alba Lafarga, jardins i espais de conversa i intercanvi, encara, malgrat la seva merdificació, com deia aquest autor, vull dir, crec que no s'ha de demonitzar, però en tot cas, sí que m'interessa el parlar del repòs, que allà hi ha una relació amb nosaltres mateixos, efectivament, que no és de l'ordre del subjecte. És a dir, quan estem reposant, el subjecte està en altre lloc, el subjecte laboral està allà a l'oficina, el subjecte consumidor d'experiències està, jo què sé, al centre comercial o en un vol low cost, però quan estan reposant ens relacionem amb nosaltres mateixos en tant que cos, és a dir, escoltem l'alteritat que hi ha en nosaltres i allà venen les històries, els somnis, els records inconscients, les ferides, el malestar, etc. No? Aleshores, jo crec justament que el repòs és una forma d'intimitat on no ens relacionem tant amb nosaltres mateixos com amb el nostre cos, allò que nosaltres mateixos no som exactament jo o no és exactament de l'ordre del subjecte, i que en aquest sentit el repòs també com a reconeixement del cansament, també com a afirmació del límit que són i de la forma que tenim, és el lloc per antonomàcia de la camaraderia, de la trobada i de l'amistat. No? Per això m'interessava fer aquesta reflexió sobre el repòs, no? Perquè és com una forma de desaparèixer, una forma de negar la sobirania d'aquest subjecte empresari que totes som.
El cos també hi fas referència quan dius els meus braços o el meu ventre m'expliquen històries que no sempre vull sentir perquè em desbaraten. Per un cop em quedo a soles amb les meves diferències sense haver d'aparentar la mateixa persona genial i meravellosa, sense haver de demostrar a tota costa una identitat coherent o que et puc ser útil si em prestes atenció, que la meva vida és la història d'algú que d'alguna manera ha guanyat en això de viure.
Sí, en aquesta part del llibre tracté de fer un poc de filosofia del descans, és a dir, com el descans és sempre una experiència d'alteritat. El descans no és per això mateix gens de privat o individual, sinó que sempre és col·lectiu, és a dir, requereix estructures d'interdependència i de recolzament i suport. I efectivament és allà on el subjecte com a marca personal o com a fantasia de totalitat o d'unipotència, és allà on es desbarata, és allà on reconeixem que som plurals, que hem tingut moltes vides i més que en tindrem si tenim sort, i que justament és en aquest moment de descans lliure on d'alguna forma perdem els rellotges i perdem els comptadors de les xarxes, on pot haver-hi veritablement un vincle d'amistat, no? O un vincle que siga distint als vincles capitalistes de la competitivitat, la família o l'explotació, no? I crec que això és important perquè és només quan el subjecte resta, és a dir, en el descans, quan som incompetents, quan no som ningú, crec que només allà pot haver-hi una relació d'amistat o una relació d'amor, pot haver-hi un vincle de debò. Només si desapareixem primer com a subjecte, com a marca personal.
Per acabar, Juan Evaristo Valls Boix, parlant d'aquest homo o el gusto de perder, dius que les persones que perden, que saben perdre, també saben viure, perquè perdre és sobretot mostrar-se disconforme, dir no, renegar i negar, abraçar el guany del que és inútil, sortir de l'economia del temps aprofitat. I a partir d'aquí escrius que una nova ètica i una nova política surten així de la resignificació de la pèrdua, el punt de sortida de la rebel·lia.
Sí, bueno, justament. Jo crec que, bueno, hi ha una tasca, i això l'explicava al Derrida, per exemple, hi ha una tasca que és impossible i que al mateix temps se'ns imposa a totes a la vida, que és aprendre a viure. No? Sempre que venim a aquest món hem de tornar a aprendre a viure. I crec que justament per aprendre a viure, com per aprendre a estimar, el que hem d'aprendre primer és a perdre. És a perdre horitzons, a perdre l'imatge que tenim de nosaltres mateixos, a perdre el temps. És només des d'aquesta pèrdua on la vida se reactiva com la possibilitat d'una diferència i d'una alternativa, no? I això, que durant molt de temps ens ha fet moltíssima por perquè ens identifiquem amb allò que perdem, ara, em sembla, en bona part de la societat, comença a ser desitjable. No coincidir amb un mateix, sortir de la gàbia del jo i les seves identitats, entendre que la vida està plena d'alternatives, que és en si mateixa una alternativa i una diferència. Però per abraçar aquesta diferència i aquesta alternativa, allà on vivim en un present saturat i governat per la carrera contínua i per la superació, és a dir, per la insistència en la identitat, abraçar, com deia, aquesta diferència, cosa que ens sobra la diversitat i el pluralisme, és una qüestió d'aprendre a perdre, de saber perdre, justament. No?
Ens trobem en un programa que es diu L'ofici de viure, per tant, L'ofici de viure per tu passaria, entre altres coses, per perdre, no? O per començar a desaprendre, també.
Sí, a mi m'agradaria que viure no fos un ofici, vull dir, ja entenc les cites i així, sinó que viure fos precisament perdre's a un bosc, un dissabte infinit, o no infinit, però molt llarg. Però sí, en tot cas, si hi ha una tasca transversal a la vida, té a veure, està vinculada amb aprendre a perdre, precisament.
T'agraïm molt haver-nos-ho explicat, Juan Evaristo Vallsboix, i haver-ho escrit en aquest llibre Homo, el gusto de perder, que hem presentat avui a l'Ofici de Viure. Doncs escolta, moltes gràcies pel teu llibre, per la teva reflexió, per la teva tasca. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies. Gràcies a
vosaltres. Una abraçada. Als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de la Rosa Silloé, a la realització tècnica, de la Rosa Pujol, al guió, i de la Núria Ventura, a la producció.